Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Continua l'arribada de refugiats ucraïnesos a les ciutats i municipis de Catalunya. L'últim balanç oficial de la Generalitat xifrava en 1.200 les persones que ja havien arribat fugint de l'horror de la guerra. Ara s'haurien d'incorporar centenars que han viatjat amb autocars, furgonetes o fins i tot alguns amb el seu cotxe privat, amb una mena de reagrupament familiar. Per tant, avui és difícil calcular el número exacte de totes les persones que han arribat. El govern diu que està preparat per rebre 2.000 més. Bona tarda, sóc Sergi Tor i ja s'ha escolaritzat a 88 menors, però encara falten la gran majoria que ja són aquí. Aquesta tarda, COPE Catalunya i Andorra té constància de diverses reunions entre col·legis, educació i ajuntaments per perfilar inscripcions i preparar aules d'acollida. Dilluns així, l'escola La Palmera, al barri de la Verneda de Barcelona, rebrà els primers alumnes d'Ucrania, un nen a P5 i una nena a quart de primària. A Terrassa ja han arribat a 100 escolars i a Guissona ja, a dia d'avui, 95 refugiats amb 42 menors. El seu ajuntament ha començat aquest matí a la Biblioteca Municipal un taller de lleure a l'espera de la definitiva escolarització. Sofia, 11 anys, acaba d'arribar va a Guissona fugint de la guerra amb la seva família i aquest matí ha començat per ella una nova vida.
Estic molt contenta i agraïda d'estar aquí. Vull aprendre l'idioma i així poder parlar amb tothom. Vull quedar-me a estudiar aquí i conèixer el poble de Guissona.
Aquesta tarda a Guissona hi haurà més activitats de caire lúdico-esportiu com pàdel, futbol o dansa. I l'escola FEDAC d'aquesta localitat de la Segarra, que té actualment 310 alumnes, des de P1 a quart d'ESO, ja està preparada per rebre els menors d'Ucrania que han arribat a la seva localitat. El seu director, Daniel Fuertes, explica a COPE Catalunya i Andorra com faran la integració d'aquest nou alumnat.
Els hi posarem un xerpa, que nosaltres anomenem, que és aquella persona que li fa una mica de guia per l'escola, que l'ajuda en el seu dia a dia, i en alguns casos també aprofitem que tenim alumnes dels mateixos països d'origen per poder-los fer aquest acompanyament.
La clau són també les aules d'acollida més reduïdes i, a més, més integradores, de cara, doncs, ja a l'adaptació del nou alumne al grup més majoritari. Això sí, com diu Daniel Fuertes, amb una correcta distribució.
Evidentment no podem acollir 50 alumnes en una aula, no? Però sí que intentarem adaptar les nostres ràtios al màxim possible per poder tenir aquests alumnes el més ben atesos possible, no? És com que nosaltres tenim la dotació, en aquest cas, d'aula d'acollida, que són grups menys nombrosos, doncs allà també troben un espai on ells es poden expressar, on ells poden avançar el seu ritme.
Macià Pelegrí és professor, acumula 36 anys treballant de docent. Té, per tant, acumulada molta experiència, però reconeix que és inèdita amb la seva feina una arribada de tants alumnes fugint d'una guerra. Pelegrí parla de la importància que tindrà a partir d'ara la feina del professor.
La clau està en l'atenció, l'atenció individualitzada i procurar que l'adaptació sigui el més poc gens traumàtica possible, o sigui, el més acollidora possible, i que aquell alumne, bàsicament, s'hi pugui integrar dins de les dinàmiques d'aula. El fet de que aprengui o no aprengui doncs és una mica, entre cometes, accessori, no? Bàsicament, el que ha de fer és poder integrar-se en les activitats del grup.
L'idioma pot ser un obstacle a superar amb paciència i amb dues solucions. Primer, els alumnes que ja són d'Ucraïna i que ajudin els seus companys que estan arribant els primers dies. I també l'utilització d'un idioma tercer, com seria el cas de l'anglès o en alguns casos del francès. Ningú sap en realitat quants menors arribaran, però tots seran escolaritzats. Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. I mirem cap al cel, a Moisès Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya intervals ennuvolats al cel sense descartar alguna precipitació aïllada i feble, més probable a la meitat oest. En canvi, al Pirineu Occidental tindrem cels ennuvolats o coberts i s'esperen pluges febles, sobretot a les valls de la cara sud, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.400 i 1.600 metres. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten grans canvis, amb unes màximes que seran de 17 graus a Girona i a Lleida, de 16 a Tarragona i de 15 a Barcelona. I si ens referim al vent, continuarà del sud i del sud-est amb intervals moderats al litoral del terç nord i a la resta serà de fluja moderat. Si parlem ara de demà divendres, esperem cels ennuvolats, però augmentaran els núvols fins a quedar cels coberts al matí, amb precipitacions avançant d'oest a est a la tarda i seran generalitzades al final del dia. Per últim, les màximes seran de 16 graus a Girona i a Barcelona i de 15 a Lleida i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Busquem ja tot seguit el trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments parlem de retencions de cues a la C58, 2 quilòmetres de vehicles aturats fins a Ripollet en sentit sud, en sentit Barcelona, per un accident. Hi ha un carril tallat i d'aquí les aturades. També, de fet, en sentit contrari, hi ha un tram de pràcticament quilòmetre i mig, també de lentitud i retencions, en sentit nord, en sentit Terrassa. A banda d'aquesta zona, pel que fa incidències, també destacar o recordar que tenim una via tallada per un accident. Es tracta de la T314 a l'altura de Cambrils. És tot. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3:05, puntuals amb la seva cita Esports Cope, però busquem ja la última hora. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. És un dijous d'Europa League, eh? Perquè tenim al Camp Nou un Barça-Galatasaray anada dels vuitens de final d'aquesta competició. Ara mateix en marxa el dinar de directives al centre de Barcelona. No hi ha hagut declaracions dels protagonistes, preferentment el president del Barça, Joan Laporta. És per això que ens interessem per les novetats en el fanol esportiu. Per on poden passar aquests canvis a l'11 del Barça que va anticipar ahir Xavi Hernández? Elena Condis.
El Barça ha quedat concentrat aquest migdia sense Gavi sancionat, sense Alves, que no està inscrit a l'Europa League. Hi haurà moltes rotacions, ja ho avançava el tècnic, perquè hi ha jugadors que arriben cansats, d'altres amb molèsties, i Osasuna és aquest diumenge al Camp Nou i el següent cap de setmana és el clàssic al Bernabéu. Per tant, també pensa Xavi en la Lliga. Un possible 11 estaria format amb Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric García, Alba, descansaria per tant Piqué en defensa. Al mig del camp podria ser suplent Busquets, per tant formarien els tres homes amb De Jong, Nico i Pedri, i a dalt la davantera que va acabar contra l'Elx, Adama, Ferran i Memphis.
Això pel que fa referència al Futbol Club Barcelona. Cares conegudes al rival, al conjunt turc del Galatasaray. Última hora del rival blaugrana, Víctor Navarro.
Un Galatasaray que arriba amb 1.500 aficionats donant suport. Entre ell i avui han aterrat a Barcelona i estaran a les grades del Camp Nou. Ara mateix l'equip està descansant a l'Hotel Vela fins l'hora del partit. Esportivament no hi serà Arda Turan. L'exblaugrana, com sabeu, té problemes físics, però sí seran dos vells coneguts del món del futbol, Fegüli i Ryan Babel, encara que els mitjans turcs apunten que, com ha fet Domènec Torrent als últims partits de Lliga, sortiran de revulsius a la segona part. Un Domènec Torrent que reconeixia que aquest Barça té la impremta de Xavi Hernández, i Domènec Torrent parlava del moment que viu l'equip. Recordem que estan a la posició número 12 de la Lliga, a 8 punts del descens i a 31 del líder.
Perquè si ho extrapolem a la Lliga espanyola és com si el Barcelona pues, estigués amb, com vam arribar, a prop de zones de descens. Això normalment no s'entén, sobretot el nostre aficionat.
Un futbolista espanyol a la Lliga Turca, a l'Alanya Sport, concretament Juanfran Moreno, serà qui analitzi el rival del Barça avui a Sports Cope. La jornada d'aquesta competició amb els partits del Barça i del Sevilla des de 7:15 al Tiempo de Juego per emissores FM i dispositius. Tornant a la Lliga, l'Espanyol juga dissabte al camp del Levante després de la victòria davant del Getafe. Ja ha parlat avui per això el tècnic Vicente Moreno, Quique Iglesias.
Nou entrenament de l'Espanyol a Sant Adrià, on han tingut la visita també esperada del Galatasaray en el seu entrenament previ al partit d'aquest vespre a l'estadi del Camp Nou. Un Espanyol que prepara el partit de dissabte al migdia al camp del Llevant, on estarà acompanyat per 250 aficionats que han decidit comprar una entrada i acompanyar l'Espanyol a Orriols. Roda de premsa de Vicente Moreno. Cal guanyar per seguir amb la bona ratxa encetada el dia del Getafe. Cal esborrar també el que va passar a Villarreal. L'escoltem.
Nosaltres necessitem guanyar partits, quant abans millor, perquè també volem certificar pues esa continuïtat a primera divisió, perquè sabem el que porta i el que dona pues assegurar-te quant a mínim esa situació. No s'oblidem d'on venim i sabem que n'hi ha una diferència notable d'estar en una categoria a l'altra. Tal volta no estem en aquesta situació aparentment dramàtica, però necessitem guanyar. Així que de ràbia per tornar a guanyar, això és el que espera, i així no és com volem afrontar-ho.
Pel partit de dissabte podria recuperar a la convocatòria els lesionats Morlanes i David López.
A segona divisió, el Girona es pensa en el proper compromís de Lliga, dissabte, a 6:15, al camp de la Unió Deportiva Las Palmas. Declaracions avui de Borja García fent però autocrítica en el terreny individual.
No estoy contento, sabía que no iba a ser una temporada sencilla, pues bueno, en un año he jugado 8 partidos y sabía que al final esto iba a costar, pero a pesar de eso no quiero poner excusas. Evidentemente creo que puedo dar mucho más, creo no, estoy seguro de que puedo dar mucho más y espero poder devolver la confianza al míster y al club a base de rendimiento y sobre todo rendir bastante mejor de lo que lo estoy haciendo hasta ahora.
I pel que fa al món del bàsquet, fronts diversos avui al món de la Cistella, Alberto Díez.
Comencem per la derrota de l'Uni Girona al primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga, 77-63, un partit sense molta història, sobretot pel poc encert en el tir de les catalanes, que, per exemple, van fer un pobre 2 de 19 en triples i Laia Palau va estar molt controlada. D'això parla, entre altres coses, l'entrenador de l'Uni, Alfred Julbe.
Nosaltres amb aquest tema patim, però bàsicament perquè som molt bons amb tot l'altre. En penetració, l'estratègia de l'altre equip ha sigut això, no? De dir, bueno, encara que descobreixis més una mica el triple, m'aposto en que no les ficaran i realment no hi ha hagut manera.
Dimecres vinent, dia 16, segon partit de l'eliminatòria Fontejau amb l'obligació de l'Espar Girona de guanyar per forçar el tercer. I avui a la Champions, el Baxi Manresa recupera el partit ajornat de la primera jornada davant el Treviso italià. Es juga a les 9 de la nit al Congost. Els manresans arriben amb dues victòries. Encara no ha sumat cap triomf en aquesta segona fase al seu rival.
En el món de l'handbol, aquest vespre, Barça-Flensburg al Palau Blaugrana. Últim partit de la fase de grups pel conjunt d'Antonio Carlos Ortega, que si guanya, saltarà directament a la ronda de quarts de final d'aquesta competició, esquivant la ronda de vuitens. Les preguntes del dia, com sempre, al nostre compte de Twitter, @esportscope. Atenció a la pregunta blaugrana. El Real Madrid ha eliminat el Paris Saint-Germain. Ja li està bé al Paris Saint-Germain 69,7% dels vots. No m'agrada, 30,3. La pregunta en blanc i blau d'avui és aquesta. Creieu que Mr. Chen acabarà venent l'Espanyol? Sí, 56,9%. No, 31,4%. En vendrà una part, 11,8%.
Molt bé, 3:05, Esports Cope Gil. Una abraçada molt forta, bona tarda.
Fins demà, Sergi, bona tarda.
Continuem amb més actualitat d'aquest dijous. Una sorpresa total. Així ha rebut el sector de l'oci nocturn professional la proposta del síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, d'habilitar dos espais a la ciutat per fer-hi botellots. Considere el sector professional que això és una aposta perillosa d'un oci nocturn de mala qualitat. Bondia ara enviarà aquesta proposta a l'Ajuntament d'Ada Colau i explica que aquests espais hi haurà lavabos, serveis mèdics i també hi hauria descomptes, com per exemple l'utilització del taxi per desplaçar-se amb aquestes àrees habilitades. I un altre punt també molt important, i és l'ordenança municipal de Barcelona que prohibeix el consum d'alcohol en via pública i també el consum d'alcohol als menors de 16 anys. Però a més d'aquesta circumstància legal, els empresaris de la nit denuncien que els botellots provoquen un consum abusiu de l'alcohol, soroll, molèsties als veïns, deteriorament de la nit i una imatge turística de la ciutat que quedi, en aquest cas, afeblida. A més, causen perjudicis econòmics als locals d'oci i hotels que estan pagant els seus impostos i, a més, sobrecostos en la neteja municipal, Aleix González.
Tant des del Gremi de Discoteques de Barcelona com des de Fecalón qualifiquen aquesta nova mesura del síndic de Greuges de mala qualitat per l'oci nocturn. Lamenten que no s'hagi tingut en compte l'opinió dels sindicats i patronals i esperen que no s'aprovi la mesura, que encara ha de ser ratificada per l'Ajuntament. Escoltem el Ramon Mas, secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona.
Considero que seria del tot impensable que des de l'Ajuntament de Barcelona s'aprovés això i paral·lelament no s'aprovin altres coses. És a dir, no es flexibilitin els plans d'usos de la ciutat que ofeguen l'activitat econòmica de la mateixa.
Des del Gremi insisteixen en la necessitat de crear nova oferta a l'oci nocturn. Més de 200 bars i discoteques han tancat els últims 15 anys i després de la pandèmia el sector necessita recuperar-se. Per això troben que aquesta nova mesura és remar contracorrent. Així ho explica Fernando Martínez, director general de Fecalón.
A veces se hincha la... permítame la expresión, la boca de ocio alternativo, y realmente lo que hace falta es ocio calidad y responsable. O sea, es decir, son dos cuestiones totalmente diferentes.
Entre els problemes derivats del botellot subratllen el consum abusiu de l'alcohol, l'accés incontrolat de substàncies per part de menors, els sorolls, el deteriorament de la imatge de les ciutats o el sobrecost de neteja i manteniment a l'espai públic.
I Aleix, aquest sector de l'hostaleria i el sector doncs, de l'oci nocturn, juntament amb el sector de l'empresa, comerç i turisme, veu urgent restablir un segon jutjat de guàrdia de Barcelona per fer judicis immediats per delictes lleus, com ara són els furts de menys de 400 euros. En l'actualitat, el termini per fer un judici d'aquesta quantitat s'està demorant més de 3 mesos i això provoca una reincidència per part del mateix autor dels delictes que, a més, augmenta la sensació d'inseguretat. Les patronals d'aquests sectors han fet arribar conjuntament aquesta petició a la Conselleria de Justícia i també al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alt tribunal sí que els fa costat davant d'aquest increment dels furts a l'eix.
Amb el retorn de l'activitat econòmica, el turisme i les aglomeracions al centre de Barcelona també han tornat als furts. Els robatoris de menys de 400 euros, que abans eren enjudiciats en només de 10 dies, ara tenen un procés de gairebé 3 mesos. Per acabar amb això, les entitats econòmiques catalanes apremien el govern perquè restableixi el segon jutjat de guàrdia. Escoltem el Lluís Sant, president de l'Associació d'Amics de Passeig de Gràcia.
Per tant, hem demanat que es torni a reinstaurar el segon jutjat de guàrdia per enjudiciar justament aquest tipus de furs. I creiem que la posada en marxa ajudarà a que si un lladre l'agafen i en 10 dies ha d'anar al jutge i el jutge el condemna, d'alguna manera frenarà aquesta acció delictiva.
Segons les enquestes al baròmetre municipal, la seguretat és el principal problema que pateix la ciutadania a Barcelona. Per això, Lluís Sant insisteix en la importància que les institucions públiques n'estiguin a l'altura.
Hem de veure la inseguretat que pateix Barcelona, que és el primer problema dels barcelonins, no es soluciona només amb policia, també es soluciona amb una eficàcia judicial en dictar sentència ràpid i després fer-la complir. I si és una sentència d'expulsió del país, doncs amb l'expulsió efectiva del delinqüent del nostre país.
Des de les empreses lamenten aquest endarreriment que també afecta els judicis dels delictes més greus com els robatoris amb violència en la via pública.
Gràcies, Aleix. I canviem ara d'arguments informatius i atenció amb aquesta situació contundent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. S'ha fet pública una sentència amb la qual es desestima íntegrament el recurs d'apel·lació promogut per aquest ens públic i que confirma que aquest ens va actuar il·legalment en impedir el vot d'un dels seus membres, Daniel Cirera, sobre Catalunya Ràdio, en uns fets relacionats amb els moments més tensos del procés independentista. Yolanda Canales, fer-nos una radiografia dels fets i què és el que va succeir i quin va ser el posicionament de Daniel Cirera, Yolanda?
Ens hem de remuntar al 22 de setembre de 2017. La llavors presentadora del matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, va fer una crida per antena perquè els oients denunciessin públicament els moviments dels cotxes de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que havien d'evitar que celebrés el referèndum il·legal de l'1 d'octubre. Per aquestes declaracions, una associació de la Guàrdia Civil va presentar una denúncia contra la periodista. La llavors degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, va mostrar el seu suport a Terribas i Daniel Cirera li va respondre amb un tuit que va ser l'origen de tota aquesta batalla judicial. Periodisme al servei del règim, va dir. Aquesta frase va servir al president del CAC, Roger Lopaché, i altres dos consellers per impedir que Cirera pogués participar en la votació de l'informe on es debatia precisament l'actuació de Terribas. Van al·legar una eventual sospita de parcialitat, encara que sigui per simple aparença. Doncs bé, ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que el CAC va actuar il·legalment, que es van succeir les irregularitats en aquest procés i que es van vulnerar els drets d'un conseller, amb la qual cosa declara nul de ple dret l'acord sobre Mònica Terribas. Daniel Cirera explicava a Copé que aquesta, d'altra banda, ha estat sempre la forma d'actuar del CAC.
El tribunal lo que dice es que el CAC actuó irregularmente, ilegalmente, y nosotros es lo que además de condenarlo le condena en costas, ¿no? Yo creo que es una muestra clarísima de lo que ha estado sucediendo en el CAC en los últimos años, que es que la mayoría independentista ha intentado callar la boca a los que discrepábamos y a los que exigíamos una televisión y una radio pública al servicio de todos los catalanes y no solo de los partidos independentistas.
És la segona vegada que la justícia li dona la raó a Cirera. Ara, a més, el TSJ condemna el CAC a pagar les costes al judici. Cirera també ha mostrat la seva preocupació pel fet que Lopaché sigui ara qui ha de garantir la lliure competència a Catalunya, en tant que és el nou president de l'Autoritat Catalana de la Competència.
Gràcies, Yolanda. Passem ara tot seguit a la crònica sanitària. 8.000 persones a Catalunya pateixen l'anomenada tremolor invalidant. Ara l'Hospital Trias i Pujol de Badalona és el primer centre públic que ha començat a tractar aquests pacients amb ultrasons com a alternativa a la cirurgia convencional. La tecnologia consisteix en aplicar calor en un punt concret del cervell, provocant una lesió controlada que reverteix els símptomes, Joel Lozano.
Per posar en marxa el tractament s'ha fet una inversió de 5 milions d'euros i l'Hospital Germans Trias i Pujol es converteix així en un centre de referència a Catalunya en el tractament del tremolor amb la tècnica no invasiva dels ultrasons. El cap de la unitat de malalties degeneratives de l'hospital, Ramiro Álvarez, diu que aquest tractament no cura la malaltia, però la millora és immediata i persistent.
La curació de la malaltia no la tenim, és un tractament simptomàtic. Millora la sintomatologia de la malaltia, però la malaltia ja no la podem curar ni la podem aturar. Normalment, a vegades, si hi ha una revisió, hi ha una reagudització del tractament, es pot repetir una altra vegada o es pot fer un tractament contralateral. Però normalment els efectes són immediats i persistents al llarg del temps.
Des de principis de febrer ja han estat tractats amb aquesta tècnica 5 pacients, amb una efectivitat d'entre el 75 i un 90%. La previsió és que en aquest primer any es puguin tractar fins a un centenar de persones i l'objectiu és que a partir del segon any siguin ja 200 pacients cada any els que puguin beneficiar-se dels ultrasons.
Mentrestant, investigadors de l'Hospital La Clínica han desenvolupat una aplicació mòbil per valorar l'ansietat de manera continuada i en temps real. L'eina també pot ajudar a predir millor si la persona pot tenir ansietat de cara al futur. Parlen de que a hores d'ara l'autèntica problemàtica de cara a medir l'ansietat són que es fan mitjançant enquestes que amb el temps aquests episodis poden quedar una mica disminuïts per la pròpia memòria de l'afectat. Quina és aquesta nova aplicació mòbil, Òscar Estiví?
Aquesta aplicació mòbil permet valorar l'ansietat i fer un seguiment diari als seus usuaris. La persona rebrà dues o tres notificacions al dia i haurà de respondre del 0 al 100 com es troba en aquell moment. Després de 6 mesos d'estudi amb una mostra de gairebé 100 persones s'han arribat a grans resultats. Segons els investigadors, amb aquest mètode es pot tenir una valoració més fiable del grau d'ansietat de la persona i també pot predir si l'usuari tindrà angoixa en un futur. Així ho explica Joaquim Raduà, membre del CiberSAM i un dels psiquiatres al capdavant del projecte.
Tenemos una medida buena, ¿no? De la frecuencia, por ejemplo, en que tiene bastante ansiedad, la evolución temporal, si hay oscilaciones, la intensidad media, digamos una medida mucho más rica, con mucho más información i menys sesgada per la memòria que con el qüestionari tradicional.
Raudà afegeix que, a més, es vol implementar un sistema que detecti quan l'usuari necessita ajuda.
Si un pacient de golpe passa uns dies amb molta ansietat, pues, el seu terapeuta pues, la pot contactar o hi ha algun tipus de contacte per a veure què passa i si se la pot ajudar.
Raudà encara no pot calcular quan estarà disponible aquesta eina. Abans de llançar-la, necessiten recollir més informació i seguir investigant.
D'altra banda, pel que fa referència a les dades del coronavirus, continua aquesta setmana un lleuger repunt amb el que serien els casos notificats a positius. Així, Salut Avui notifica més de 5.000 nous positius i 14 víctimes mortals a causa del virus. Baixen en 22 les persones hospitalitzades, que encara superen el miler de pacients als hospitals catalans que es troben ingressats per la pandèmia, i la RT, que es situa a un punt. Per cert, que hi ha hagut també un augment de la incidència a poblacions que són característiques de les seves celebracions del Carnestoltes, com és el cas de Sitges, de Vilanova i de Solsona. I coronavirus, 2 anys. A més, ara la guerra. Una situació informativa veritablement inèdita que ens pot provocar també una angoixa col·lectiva. És bo o no estar tan sobreinformats? Fem una pausa i en parlem d'aquest tema, que es parla també a moltes taules familiars quan veiem, escoltem i llegim les notícies d'aquests últims anys.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace unas horas estábamos todavía en la frontera de Polonia con Ucrania, en la estación de tren de un pueblo. En esa estación de Zemils estuve hablando hace unas horas con Polina, que había huido.
Son de Ciudad Real. Se cogieron 2 pantalones, 2 jerseys, 1 par de bocadillos, cogieron el coche y pusieron rumbo, así, de repente, a Ucrania. Y allí llegaron. Y allí recogieron a 3 de esas niñas. Allí.
Me llamó María Jesús y dice, mira, Juan, que nos vamos. Digo, pues ahora mismo salgo del trabajo y pues nada, chao.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es comenta, i amb raó, que en aquests últims anys la realitat està igualant a la ficció. No són pel·lícules de guerra ni de pandèmies vistes des d'una platea o des d'un sofà. El que ara estem veient ni patint és real. Venim de 2 anys de pandèmia, confinaments, imatges d'hospitals i UCIs. Ara, amb una línia de connexió, bombes, destrucció, morts al terra, nens i nenes sols a la frontera. Un error vist al minut. Ens afecta psicològicament tanta informació? Experts ja alerten d'un increment d'atencions de salut mental a adolescents en aquests últims mesos com a conseqüència de la pandèmia. Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, Mercè Collell, psicòloga clínica, psicoanalista i vicepresidenta de la Comissió de Psicoanàlisi del Col·legi d'Oficial de Psicologia de Catalunya. Mercè Collell, benvinguda aquí a la cadena COPE i bon migdia.
Sí, moltes gràcies.
Bé, davant del que està passant, aquesta informació que tenim al minut des de fa 2 setmanes de la invasió russa a Ucraïna, és bo per a la nostra salut tanta informació que estem rebent?
D'entrada et diré que no. O sigui, no és bo perquè hi ha una allau d'informació que, clar, no és una informació qualsevol, és una informació verídica. Com molt bé diu, és l'horror al minut, no? Al minut i en el moment. Això, clar, forma part del moment actual i de les avantatges tècniques que tenim. Però, per altra banda, no ens deixa indiferent, perquè doncs, són coses reals. Pensem en el patiment, en els nens, en el que estan patint, en la destrucció. Tot això no ens pot deixar indiferents. i ens afecta, evidentment.
Sí. Interpreto per les seves paraules que lo recomanable seria tenir una dosi d'informació suficient per veure què és el que està passant, però sobretot evitar una repetició d'imatges, no? Que al final també ens pot significar a nosaltres hasta canviar el nostre sentit d'ànim, estar més tristos, fins i tot potser més disgustats i hasta a vegades fins i tot més agressius.
Sí, realment és així, perquè evidentment hem d'estar informats i cal estar-ho, però un excés doncs ens influencia, perquè, diríem, a veure, el fet doncs, de si ens copsa aquestes imatges, ens copsa aquesta notícia, és que això afecta el nostre estat d'ànim i el que podem fer també, no? Podem fer durant el dia. I, per tant, doncs, això cal dosificar-ho, i més en aquest moment que és continu, quan un obre la ràdio, la televisió, l'ordinador, no? apareix totes aquestes notícies esgarrifoses, perquè, com molt bé diu, una cosa és ficció i l'altra és realitat. Una ficció, un se'n pot desempallegar, un pot separar-se'n, però la realitat no es pot, impossible.
Mercè, a moltes taules de familiars, és a dir, que comparteixen el que és, per exemple, el sopar, veient els diversos serveis informatius de les televisions, adolescents, nens i nenes, pregunten, aviam, què és el que està passant, si això arribarà aquí, preguntes que fins i tot ara no es formulaven, i parlo amb el tema de la guerra. Si estem parlant dels adolescents, clar, estan enllaçant pandèmia ara amb guerra, una situació inèdita fins ara.
Sí, diguem, és una mica com sembla que plou sobre mullat, no? Diguem, tota la situació de pandèmia ens ha mostrat com podem ser de vulnerables. Com això afecta el cos, és una cosa universal, ens afecta la salut, quelcom que tothom comparteix, i ens ha afeblit a molts nivells, perquè, evidentment, s'han retallat moltes coses, no s'ha pogut sortir, hi ha tot un seguit de crisis, hi ha interrogants, i això no acaba, d'alguna manera, no? Una mica, diguem, en un principi, a l'inici de la pandèmia, hi havia una espècie, bueno, doncs, de relluitem perquè això s'acabarà, però, clar, això no s'acaba i després d'una onada en venen una altra i tot això ens va minvant, les forces, els ànims, etc. I ara, doncs, per acabar-ho d'adobar, hi ha la guerra. No? Una guerra que és propera també, no? Que és propera en el sentit que està a Europa i hi ha totes aquestes amenaces que, bé, jo el que diria és que val la pena filtrar els adults. Tenim una responsabilitat front als adolescents i front als nens. Bueno, amb els nens jo els diria que ho protegeixin, és a dir, que els informin vostès, però que no els deixin mirar segons quines imatges, perquè són massa colpidores i realment no es pot afectar. Però en el cas d'adolescents és tot un altre ventall, no? L'adolescent és un adult a mig fer, és un adult que s'està interessant pel món. Evidentment, els seus, diguem, les vivències que té un adolescent són molt intenses, no? Un adolescent viu molt, molt intensament tant les coses positives com negatives. I diríem que valdria la pena poder-ho, poder abaixar una mica, no? O relativitzar, o pensar doncs, que s'està treballant també perquè això no sigui possible, en el cas d'amenaça nuclear, que de fet la humanitat en relació a la Guerra Freda durant anys es va viure amb aquesta por. No? Però és que si vivim amb aquesta por és que no farem res, no podem fer res, ni tampoc això, posar mitjans o quines coses podem crear o podem solidaritzar-nos o podem lluitar en relació amb tot això.
I ara anem amb l'altra situació que ja és real, en aquest cas a les nostres ciutats. Els que arriben de la guerra, els que arriben d'Ucraïnia autènticament traumatitzats, ja han parlat, doncs, de l'inici del procés d'escolarització, com ha de tractar la societat? És a dir, ara, amb aquestes persones que han hagut de fugir de casa seva d'un dia per un altre, amb l'horror de les bombes i que ara ja estan a les nostres ciutats.
Bé, doncs diríem, acollir-los de la millor manera que puguem o de la manera que sigui possible, però també, doncs, també ens pot enriquir el fet doncs, d'això, no? Primer, la solidaritat humana, i després, doncs, això és una mostra d'humanitat de poder-los acollir. I bé, cal també veure quins mitjans es posen, i en aquest sentit doncs, s'ha fet una crida, almenys des del col·legi, amb diferents professionals, que puguin ajudar, que puguin ajudar, que puguin donar els seus noms, que puguin oferir unes estones d'atenció. En el cas que em pertoca a mi seria la part més doncs, d'atenció psicològica i atenció a aquest món psíquic, no? Però també des d'altres sectors, des de treballadors socials, metges, infermers, etc. No? Diríem que una mica sí que val la pena dedicar un esforç en això, perquè és que ens hi podem trobar nosaltres també, no? Sí. En aquest moment en què estem no hi ha seguretat de res.
Doncs molt positiu aquesta disposició del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a les persones que ja estan arribant i que marxen de l'horror de la guerra des d'Ucraïna. Mercè Collell, psicòloga clínica, psicoanalista i vicepresidenta de la Comissió de Psicoanàlisi del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Bueno, gràcies a vosaltres per poder-ho difondre.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una frivolitat i una barbaritat, així ho ha definit la líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, la reforma de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha posat en marxa la Via Laietana. Artadi diu que els canvis col·lapsaran el trànsit al centre de la ciutat, anul·lant una de les principals artèries, com és la Via Laietana, per deixar pas als turistes amb les seves bicis, Nil Jaime Juan.
Doncs sí, és que la vicepresidenta de Junts ha recordat les conseqüències que la reforma de la Via Laietana pot comportar per la ciutat de Barcelona. Elsa Artadi ha explicat que el projecte d'Ada Colau i Jaume Collboni no està sostingut per un plantejament urbanístic rigorós i ha apuntat que la reforma alteraria les dinàmiques al centre de la ciutat. La vicepresidenta considera que el tancament de les tres vies de connexió comportarà un aïllament total d'una part de la ciutat. Artadi afirma també que Colau no ha tingut en compte mesures de replantejament dels voltants de la zona afectada i de com aquests absorbiran els entre 50.000 i 100.000 vehicles que fan servir la Via Laietana cada dia. Així ho ha explicat la regidora.
I per tant, nosaltres com a Junts per Catalunya seguirem batallant, seguirem treballant en unir tothom que està a favor de la ciutat i està a favor d'una ciutat oberta és acabar amb aquest projecte que ens ofega i també el nostre compromís de que quan arribem a governar tot aquest desastre el revertirem.
Artadi ha insistit que aquest projecte urbanístic comportaria conseqüències per la ciutat difícils de revertir i ha apel·lat als partits de l'oposició a posicionar-se en contra d'aquest projecte si el que volen és una Barcelona oberta i de futur.
I torna al Saló del Còmic de Barcelona amb el 100% de la presencialitat, una excel·lent notícia, sens dubte. El certamen ja arriba al seu 40è aniversari amb dues grans exposicions i amb un record pòstum amb un dels més grans, el dibuixant el lleidatà Miquel Gallardo, difunt fa poques setmanes, Lídia Muñoz.
Doncs sí, Còmic Barcelona ho celebra omplint de novetats al Saló del Còmic. En aquesta edició ha ampliat l'oferta d'activitats i es duran a terme tallers, masterclass, projeccions, presentacions d'autors, exposicions, jocs de rol i xerrades sobre la història del Saló. Les grans novetats, però, són l'entrega de l'antic Premi Autorrevelació, que ara es passa a dir Premi Miguel Gallardo, en honor al recent difunt autor, i el nou cartell de presentació. La seva autora, Carla Berrocal, ha explicat què volia transmetre amb ell.
Enseguida salió la idea de intentar conectar dos generaciones de lectores. Un amor por la historieta y de reivindicar una época y, por otro lado, hacer mucha genealogía feminista.
La directora de Còmic Barcelona, Meritxell Puig, diu que preveuen celebrar una edició presencial i normalitzada, però explica que s'adaptaran al que vingui amb l'experiència de l'any passat.
Estem treballant de forma normal. Veurem després el que passa. El bo és que vam tenir una primera experiència amb el Manga Barcelona 2021. Per tant, estem preparats. Òbviament, hem après molt.
El Saló del Còmic comptarà amb 48.000 metres quadrats i tindrà lloc a la Fira Montjuïc els dies 6, 7 i 8 de maig, de 10 del matí a 8 de la tarda. La seva directora ha afirmat que s'aniran anunciant més exposicions i autors convidats a mesura que s'apropin les dates.
El Saló del Còmic, per tant, que torna 100% de la presencialitat i se'ns dubte que seran milers els seus visitants com era habitual fins l'any 2020. Amb aquesta notícia cultural posem el punt i final. Arriba tot seguit en línia COPE a partir de les 3 de la tarda. Pilar García Muñiz i a les 3 i 5 Esports COPE. Amb aquesta casa, doncs, amb l'última hora del partit d'aquesta nit del Futbol Club Barcelona. Gràcies per la seva atenció. Fins després i continuïn amb els serveis informatius de Cadena COPE amb tota l'actualitat internacional, amb l'última hora de la guerra d'Ucraïna i també amb tota l'actualitat nacional i de Catalunya. Fins després, bona tarda.